A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que han passat força coses aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, i també preveient altres que en passaran en el futur. Tenim allò una prèvia de Setmana Santa especialment intensa. Alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Del darrer cop que estàveu aquí amb Ara, la interventora ha marxat.
Sí.
Que respireu?
Cada dia respiro, si no ja seríem morts. No, la situació, espero que, doncs, que les coses canviïn a partir d'ara. Tenim una situació complicada a nivell de, diguem, de finalització de tota aquesta etapa de gran sanejament municipal, i això és una gran oportunitat, i per tant necessitem que tots els departaments municipals, també la intervenció general, doncs conflueixin amb la línia de dir: ha arribat el moment de la inversió, ha arribat el moment de tirar endavant els projectes que fa tants anys que volíem tirar endavant i no podíem.
Ens ho confirmeu, ens ho matiseu o ens ho negueu o que us sembli? L'exinterventora ha presentat alguna denúncia a l'Ajuntament?
No, l'exinterventora ha presentat una denúncia a la Generalitat respecte a l'acumulació de... És a dir, els funcionaris públics d'habilitació estatal, secretaris, interventors i tresorers, poden ser titulars i treballar en un ajuntament, però poden tenir el que es diu una acumulació, és a dir, tenir un altre ajuntament en el qual hi poden treballar unes hores.
D'acord, o sigui, poden servir dues institucions.
Exacte. I en el cas de concret, ho dic perquè és una cosa que és pública i se n'ha parlat, en el cas concret de la intervenció general anterior, doncs tenia acumulat ja de l'ajuntament d'on venia un segon ajuntament. I en el cas de Sitges, doncs, hi va el moment que... Doncs, el moment, això és una potestat que otorga la Generalitat.
D'acord.
Que és una cosa, diguem, a vegades temporal.
O sigui, quan l'exinterventora treballava a l'Ajuntament de Ribes, treballava també per unes hores a un altre ajuntament. I aleshores ella pensava que el venia a treballar a Sitges, també se li permetria.
Sí, i hi va un moment que la Generalitat ens va preguntar a l'Ajuntament si això ho voldríem mantenir, i des de l'Ajuntament de Sitges, perquè la potestat és de la Generalitat, però sempre pregunta a l'Ajuntament d'on és funcionari aquell treballador. I ens va preguntar, i com degut al volum de feina que hi havia acumulat i que els expedients s'acumulaven i que, per tant, hi havia un volum de feina molt important, vam creure que no. I aleshores la Generalitat, doncs, ho va denegar. I es va posar aquí, doncs, un recurs, un pleit, respecte a aquesta decisió contra la Generalitat, des de l'exinterventora contra la Generalitat, i amb nosaltres, diguem, com a testimonis.
És un pleit de fa temps, aquest, eh?
Sí, no sabria dir exactament, però fa mesos.
Però vull dir que ens pugui dir l'alcalde, des de la marxa de la interventora, a l'Ajuntament no li ha arribat res.
Sí, diguem... bueno, hi va haver la vista.
Va haver la vista. No, vull dir que la interventora no ha fet, diguem-ne, no ha anunciat l'Ajuntament per res, no ha fet res des que va marxar.
És una cosa anterior.
És una cosa anterior.
I es va produir la vista del judici, etc. Però vull dir, però vull dir que no tenim coneixement de res més.
D'acord. Perquè tothom li quedi clar, fins que no hi hagi una funcionària o un funcionari que vulgui la plaça d'interventor a l'Ajuntament de Sitges, mentrestant, què hi ha?
L'accidentalitat, que es diu, és a dir, hi ha una persona que cobreix accidentalment, és a dir, temporalment, les funcions de la intervenció general. En el cas de l'Ajuntament de Sitges, avui ha pres possessió la nova interventora general, que és la senyora Diana Roger, que havia estat tresorera de l'Ajuntament fa uns anys, i doncs, per tant, ella cobrirà aquesta plaça de manera temporal fins que algú, pel concurs d'habilitació estatal, doncs esculli Sitges i vingui a Sitges.
En teniu un bon record d'aquesta persona?
En tenim un bon record de la seva etapa de tresorera. Va ser una figura molt, molt important, perquè a nivell de tot el que és ingressos i pagaments, la figura del tresorer o tresorera és clau. Va fer la seva feina d'una manera molt eficaç i molt eficient, i a més, quan hi havia algun tipus de qüestió, d'entrebanc legal, etc., sempre cercava, des de la legalitat, però també des de la responsabilitat i de la vocació de servei públic, sempre buscava solucions, i per tant confiem que aquest tarannà serà el mateix també a partir d'ara.
O sigui que si es desbloqueja el romanent, tindreu una de les millors persones que podríeu tenir per gestionar això.
Juntament amb tot l'equip municipal. No hem d'oblidar que l'equip municipal està format per 375 persones que totes han de treballar i treballen en la mateixa direcció.
Tot i que donava la sensació que una persona era capaç de bloquejar les 375.
Bé, perquè la capacitat i el pes que li dona la legalitat a la secretaria, a la intervenció general i a la tresoreria és molt gran, molt gran. I per tant, això, sí, realment que
això era així.
Un sol departament. Uh-huh. Bé, només ho de preguntar als departaments.
No, ho pregunto, en aquest cas, a l'alcalde com a màxim responsable. Per aquells i aquelles que poden pensar, home, ha arribat un moment que dona aquella sensació de tot s'atura quan arriba el despatx de la intervenció. Això era així.
Hi havia moments que sí.
Hi havia moments que sí.
Clar, quan l'última signatura que faltava era la signatura de la intervenció general, doncs evidentment podia passar això, doncs que el projecte quedés aturat fins que la intervenció donés la seva opinió i per tant es ratifiqués el projecte si hi havia possibilitat de ratificar-lo en funció de l'opinió de la intervenció general.
I ara creieu que l'Ajuntament no incorrerà en cap il·legalitat,
mai,
però que la intervenció farà, diguem-ne, una interpretació més sensible a les realitats que tingui davant?
Jo diria que en els últims 6 anys afirmo que en els últims 6 anys no s'ha incomplert mai la llei, en el sentit des del punt de vista de control financer, des del punt de vista, evidentment, estic parlant de la intervenció general, en cap altre motiu, uh-huh. Però amb aquest especialment. El que sí que és veritat és que sempre hem demanat a la intervenció general que tingués molta sensibilitat amb tots els departaments que estaven treballant, presentant projectes per tirar endavant, i que si hi havia algun entrebanc o si s'havia formulat alguna cosa que, segons la seva opinió, doncs podia grinyolar a nivell legal, que ens aportés solucions i maneres de treballar i poder-ho fer per tirar-ho endavant. I creiem que ara podem estar en aquest escenari.
Entre el càlcul dels dies del període mitjà de pagament entre l'Ajuntament i proveïdors i la certificació del càlcul d'aquests dies, ens deia l'alcalde ara que hi ha dos processos diferents. Hi ha un departament o uns professionals que calculen i hi ha un altre professional que certifica aquest càlcul. És la certificació el que li convé tenir a l'Ajuntament per poder desbloquejar aquest popularíssim romanent de 15 milions d'euros, fins on sabem, a no ser que siguin ara 16, 17, 18, 19 o 20.
Més de 20, segurament.
Més de 20? Com a 21, 22, 23?
24.
Atureu-me. 24?
24 milions, segurament.
Mare de Déu.
Clar, i hem de sumar els de l'any passat.
És a dir, poden arribar a desbloquejar 24 milions d'euros.
Sí.
Tindreu molta gent al costat per voler gestionar això, eh?
Bueno, hem de pensar que la meitat van directament a pagar bancs.
La meitat dels 24?
Probablement.
Vinga, probablement, per tots aquells que...
Probablement al voltant de la meitat, entre 10 i 12 milions, aniran a pagar els bancs, a reduir deute, aniran a pagar sentències judicials i aniran a pagar compromisos d'aquests legals que la llei diu, que no hi podem fer res.
D'acord. Per tant, en quedaran 12.
Podríem quedar-ne uns 10, uns 12.
Uns 10, 12.
Falta fer la liquidació, exacte.
D'acord. En qualsevol cas, tot depèn de la certificació d'aquests dies de càlcul.
Que es pagui a menys de 30 dies. A l'últim ple vam informar, d'acord amb el càlcul que es fa cada setmana, de com està evolucionant totes les mesures per reduir el període mig de pagament als proveïdors, que estaven pagant al voltant de 20 dies. Aquest és un càlcul que fa el departament que s'encarrega de la gestió pressupostària. El que val no és aquest càlcul, és el càlcul que fa i la certificació que fa i l'informe que fa la intervenció general.
Tot i que el departament de gestió pressupostària ha estat qui sempre ha fet el càlcul,
sí,
i ara
sí.
Amb el mateix criteri el càlcul els hi surt a 20 dies o a 19 dies.
19 o 20 dies, però insisteixo, s'ha de fer aquest informe, s'ha de fer el càlcul mitjà de tot el trimestre, etc, etc.
I quan el blat estigui al sac i ben lligat, l'alcalde dirà: "Queda ara desbloquejat el romaner."
Així.
Bé, l'alcalde no ho dirà, li diran a l'alcalde,
no,
per tant.
L'informe de la intervenció general
dirà: "Es pot desbloquejar
el
romaner."
Es pot desbloquejar el romaner.
I corrents tota la caixa.
Previ acord del ple amb els procediments que corresponguin.
D'acord.
Per tant, esperem doncs que les properes setmanes aquest informe es faci, perquè normalment no es fa el mateix dia 31 de març.
Nosaltres
vam fer un càlcul el dia 31 de març, però l'informe en si de la intervenció general, que ha de tenir en compte moltes altres coses, doncs
no és un informe que es pugui fer d'un dia per altre.
No, ni el mateix dia a les 12 de la nit.
D'acord.
Per tant, els propers dies el tindrem, properes setmanes, i aleshores en el ple, confiem que en el ple d'abril, en el ple ordinari del 24 d'abril, perquè inclús havíem intentat potser fer un ple extraordinari, però ja la Setmana Santa per entremig ho fa una mica complicat. Doncs en el ple ordinari del 24 d'abril doncs procediríem a la liquidació de l'any 2016. Per tant, tindríem una xifra de romanent, sabríem d'aquest romanent què es pot utilitzar per inversions i què ha d'anar a pagar als bancs, per dir-ho d'una manera, diguem, ras i curt, i sobretot es podria doncs, informar d'aquest període mig de pagament i desbloquejar el romanent.
Sense aixecar...
I procedir, per tant, a tirar endavant els projectes.
Sense aixecar les campanes al vol, costa de creure que si el Departament de Gestió ha fet un càlcul de 19 dies, això es desmarqui tant com per tornar a superar els 30 dies de mitjana, no?
Costa molt de creure, però...
Costa molt de creure.
Penseu però... una cosa, eh? Havíem pagat per sota de 30 dies i vam tornar a pagar per sobre, eh? Per tant...
Però em sembla que mai s'havia pagat en 19 dies.
En 19 dies de diferent... Ai, en 19 dies no, però hauríem baixat a la meitat, eh?
Oh, no, no, per això,
hauríem
per això.
Baixat a la meitat, eh? Dels 38 hauríem baixat a 19. Per tant, costaria de creure, però com que aquest ajuntament li ha passat una situació...
Semblant
a l'inrevés... és a dir, de pagar per sota
a pagar per sobre
els últims mesos, siguem molt prudents i ara mateix no ens ve d'un dia.
Per pagar 19 dies algú s'hi ha deixat la pell com Sant Bartomeu aquí.
Sí. Jo ets agrair moltíssim la feina de tots els departaments, moltíssim. La responsabilitat que han agafat sobretot els que tenen comandament en els departaments, per precisament per això, per, diguem, permeteu-me l'expressió, perseguir les factures, no? Perquè tota la tramitació de les factures fos el més ràpida possible i especialment doncs, qui ha liderat a nivell tècnic o qui ho està liderant, que és el gerent.
Això per un costat. Per un altre, al passat ple municipal saben vostès que es va aprovar una moció i les treballadores de les llars d'infants municipals, els educadors, van rebre el suport unànim de tot el consistori i especialment paraules tant de l'alcalde com del regidor d'Educació, Eduard Terrado, a l'entorn de fins a quin punt es pot garantir, per una banda, el pagament de les nòmines a final de mes i, per una altra, recordaran que, vaja, el suport explícit en aquella declaració d'Eduard Herrado dient que elles també eren ajuntament va propiciar, diguem, un cert, no sé si dir un cert consol o sortida o saló de plens una miqueta alleujades. Què va passar perquè aquest divendres l'Ajuntament no formés part d'aquest acte de conciliació que va tenir lloc al Tribunal Laboral de Catalunya?
Tècnicament se'ns va recomanar des del propi Ajuntament que l'Ajuntament no hi assistéssim. És a dir, que era un acte de conciliació, de mediació amb el Tribunal, diguem, Laboral de Catalunya, no? on s'hi asseuen les empreses i els seus treballadors i treballadores. I aleshores se'ns va dir tècnicament no cal que hi assistiu, no hi hauríeu d'assistir.
Per algun error?
No.
Perquè entre un no cal i un no hi hauríeu, també hi ha
una... Perdoneu, no sé si és no cal o no hi hauríeu.
D'acord.
No se'm malinterpreti. Se'ns va dir tècnicament no hi aneu. Perquè és una conciliació, una mediació entre empresa i plantilla. I per tant, l'Ajuntament com a tercer no hi ha d'anar. Penseu que nosaltres sempre hem defensat aquesta opció, eh? Almenys amb els 6 anys que porto l'alcaldia, sempre que hi ha hagut conflictes laborals, sempre hem mantingut que les relacions laborals amb les empreses concessionàries són de les plantilles amb les empreses. L'Ajuntament és el, diguem, qui contracta l'empresa concessionària, però no té relació laboral directa amb les plantilles. No obstant això, és de titularitat municipal el servei públic de la llar d'infants i per tant sí que hi ha una relació evidentment i una última responsabilitat, eh? Però en aquest cas de la mediació se'ns va recomanar tècnicament no fer-ho, per això no hi vam ser.
No creieu però que aquesta recomanació que pot tenir òbviament els seus arguments després del ple de dilluns i de les manifestacions públiques que es van donar al ple de dilluns i del suport que van rebre les treballadores en el ple de dilluns s'hagués pogut, no sé si dir, gestionar d'una altra manera des del punt de vista de la comunicació, que l'Ajuntament hagués pogut dir abans d'aquest acte de mediació les treballadores, mireu, ens recomanen això però estem, no sé què, que no els vingués tant de sorpresa.
La qüestió és, jo això ho podria entendre si l'Ajuntament es hagués desvinculat de tot el problema, però és que l'Ajuntament per arribar a la reunió de divendres havia fet 5 coses o 4 o 5 coses bàsiques perquè la reunió intentar que anés bé. Primera, l'Ajuntament havia pagat tot el deute que devia l'empresa excepte, diguem, les qüestions que s'havien de compensar, aquelles xifres que s'havien de compensar. Estem parlant més de 140.000 euros. En segon lloc, l'Ajuntament cada mes es va comprometre i va, per tant, al pagar el deute es va comprometre a partir d'ara a pagar religiosament el contracte que té amb l'empresa perquè no sigui un motiu de disputa el fet de que l'Ajuntament no pagui el contracte. I per tant, cada mes l'Ajuntament paga al voltant dels 35.000 euros, que són 17.000 per cada llar d'infants. En tercer lloc, a més, s'ha presentat a l'empresa un pla perquè puguin retornar a l'Ajuntament el que l'empresa ha ingressat de més. Aquells famosos 300 i pico mil euros,
sí,
que ara ja estan a la meitat.
De l'auditoria.
que ara ja estan amb 170.000 perquè ja es van retornar una part, etc. Un pla a 2 anys perquè puguin retornar a l'empresa el que deu al poble de Sitges i que ha ingressat de més. Estem pendents de que l'empresa ho respongui, eh? Però, és a dir, li hem facilitat un fraccionament d'aquest deute, eh? I un pla de retorn. Hem posat 2 anys perquè ens agradaria que abans de que acabi el mandat, o com a molt tard, al límit del mandat, estigui resolt aquest tema i no passar, diguem, aquesta càrrega
qui vingui
al pròxim ajuntament, eh? Intentar liquidar-ho abans. I per últim, diguem, tot això va facilitar el com que és una garantia d'ingressos, que és el que sempre ha dit Educare 21, diu, nosaltres hem dit, com que l'ajuntament no ens pagava o l'ajuntament ens devia no sé què, no paguem les treballadores. Bé, mai ha deixat de tenir ingressos l'empresa perquè sempre ha cobrat de les famílies, eh? Això no ho ha deixat mai d'ingressar, eh? Però en qualsevol cas, perquè no ho pogués utilitzar d'argument, vam arribar a aquesta reunió amb tot aquest camí fet, precisament perquè no es pogués fer valdre aquest argument per part de l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament va fer, diguem, la seva part, i això va facilitar també, entre altres coses, i òbviament totes les reivindicacions i actitud en aquest sentit positiva de l'equip d'educadores, que en aquesta mediació es fes incloure en l'acte de la mediació que Educare 21 es comprometia a partir d'ara a pagar les nòmines com toca cada mes.
Una qüestió a partir també de fets que van passar i de fins a quin punt poden continuar condicionant en el futur. L'Ajuntament sempre ha dit, però així d'una forma, diguem, molt implícita, però és evident que totes les empreses que han vingut aquí a Sitges ho saben, que qui vulgui concursar per la gestió de les llars d'infants municipals ha de saber que hi ha una sentència judicial que ho pot obligar, bé, que ho pot obligar, que l'obliga, a pagar aquests 300 euros a les treballadores, aquests 300 euros mensuals a les treballadores. Si l'Ajuntament volgués municipalitzar les llars d'infants, també ho hauria de fer, això?
Suposo que sí, clar, òbviament. Entenc que sí, òbviament. Nosaltres, amb el compromís que tenim, primer, amb el pacte d'estabilitat. Amb el pacte d'estabilitat del govern municipal amb la CUP, i s'inclou l'estudi de la viabilitat i oportunitat, diguem, però des del punt de vista sobretot de sostenibilitat financera, jurídica, administrativa i del bon servei públic, de tots aquests serveis que tenim concessionats, estudiar doncs, si és possible municipalitzar-los. I donada la situació i la gravetat dels fets d'aquestes últimes setmanes, no?, amb la gestió de l'empresa, amb la seva plantilla d'educadores, de treballadores, hem començat per aquí ja. Perquè, entre altres coses, ja aquests dies ja la regidoria d'ensenyament està estudiant, coneixent altres experiències d'altres llocs en què el servei es presta a nivell municipal. Sabem que tenim condicionants legals que actualment no ens deixen així, ras i curt, poder municipalitzar passat demà, però sí que podem estudiar els casos i veure-ho, i això s'està fent. I, per tant, si ha arribat el dia es pogués municipalitzar les llars d'infants, ho faríem amb totes les càrregues que suposi, clar que sí, com ho faria una empresa concessionària que assumeixi el servei a partir dels propers mesos.
Mm-hmm. Ho pregunto perquè bona part d'empreses concessionàries, quan veuen això dels 300 euros,
sí,
fan enrere.
Sí, sí.
I per tant, pot arribar a ser, no diré que l'única possibilitat, però una de les poques possibilitats, que l'Ajuntament municipalitzi les llars d'infants i, per tant, d'alguna forma es restituï també aquesta vindicació de les treballadores a la qual la justícia li va donar resposta en el seu dia, no?
Sí, sí. És una situació que es pot donar i que, per tant, la contemplem, eh? L'estudi la contemplem.
Aquest pacte d'estabilitat en la CUP no sé si incluïa, vaja, no, la qüestió de les banderes a la façana de l'Ajuntament.
No ho incluïa.
Perquè la CUP us ha definit com, vaja, li hagués agradat una miqueta més d'empenta en aquest assumpte.
No sé què és empenta, en aquest cas, però nosaltres...
Digue-li valentia, digue-li...
No sé què tampoc és valentia en aquest cas, hauríem de veure-ho, però... Sí que és veritat, és que hem rebut una sentència judicial...
Vaja, que... suposo que és que haguéssiu dit que no, i ja està.
Val.
Vaja, vull dir, suposo.
Nosaltres, en aquest sentit, hem estat durant uns anys, la nostra posició ja sigui prou coneguda. A més, crec que hem trobat una posició de consens polític. No m'atreviria a dir social, però almenys l'he percebut així també, però no estic en capacitat de poder-ho afirmar perquè no ho sé, perquè no hem fet una enquesta preguntant, uh-huh, ni la gent s'ha pogut expressar, però sí, a nivell polític, que era que la senyera al costat del doctor Robert no creava discussió. Teníem la senyera isada amb un màstil tot l'any al costat del doctor Robert, li tenim, i la sentència no diu res al respecte, i per tant li continuarem tenint.
Faig parèntesi aquí. La senyera mai no ha generat discussió, oi que no?
Jo entenc que no.
Vaja, ens ha semblat, eh?
Ens ha semblat
mai, no. Mai, mai.
D'aquesta manera, amb la senyera a la plaça de l'Ajuntament, de manera permanent, al costat del Torre Obert, no a l'edifici institucional, sinó a la plaça, durant molts anys no hi ha hagut guerra de banderes a Sitges. Ni estelades, ni banderes institucionals. Em refereixo a la plaça de l'Ajuntament, sí, i concretament sí, a la Casa de la Vila. Havíem aconseguit un consens. Ara una sentència judicial, bé, està tensant la corda per aquesta banda. Nosaltres el que farem com a govern municipal, i això tant...
La sentència, alcalde, és si fa o no fa la mateixa que altres municipis és catalans han rebut.
Compleixis la llei de banderes l'any 1981.
Que demana la presència de les quatre banderes oficials.
No, diu la bandera espanyola, la sentència, o el que diu la llei, sí, és la bandera espanyola i aquelles altres oficials. Oficials. Nosaltres per oficials entenem les quatre que tenim a l'imaginari, no? Uh-huh. Que tenim al cap, l'espanyola, la catalana, la sitgetana i l'europea.
D'acord.
Per què us ho deia això? Ah, perquè la sentència, diguem, ha distorsionat aquest cert consens polític que hi havia amb la bandera, amb la senyera, a la plaça. A la plaça. Bé, doncs ara el que farem, els grups del govern és, això ho tenim molt clar, tant Esquerra Republicana com PDeCAT, com Demòcrates, complir la sentència. Perquè no en volem fer una guerra de banderes, en aquest sentit. I no en volem fer una polèmica que entenem que pot arribar a ser... pot no portar enlloc, tampoc. I per tant, pensem doncs a complir la sentència, les posarem, per això s'han posat els màstils ja a la façana adossats a la façana de l'Ajuntament, i ho penjarem. També haig de dir que els nostres partits, a nivell nacional, també és la recomanació que fan a totes les alcaldies d'Esquerra i de PDeCAT i Demòcrates, és a dir, no fer guerra de banderes, si es produeix una sentència, complir-la, i diguem que la independència es guanya d'altres maneres.
Dues preguntes.
No sé si m'heu entès.
Dues preguntes a partir d'aquí. Aquells que haguessin pogut pensar, home, al Terrat s'hi havien posat les banderes, no era el Terrat una bona solució?
Això acompanya... perquè aquesta és la sentència que ha caigut ara, però ja hem anat rebent molts requeriments judicials, eh? Però hi havia el problema de quan estava a la Casa de la Vila amb obres, que encara ho està, se'ns va recomanar, els màstils quan estaven al Terrat brandaven molt amb l'aire, i on estaven clavats, que eren aquests elements ornamentals que a la façana, que és on hi ha l'any de la Casa de la Vila, 1889,
exercien molta tensió.
Molta tensió, i es havien descavalcat, alguns es havien trencat. Després, del balcó ja van desaparèixer els anys, a principis dels anys 2000, per això, perquè també es generaven la barana i en el terra, doncs, bueno, branden quan fa molta vent, i tot això anava a una casa que és antiga i tal, no li convenia massa bé.
No cal anar massa lluny, eh? Vostès poden mirar vídeos de festes majors de finals dels 90, principis dels d'allò, i es veuen els màstils allà.
Aleshores, se'ns va recomanar millor no posar-los allà, o posar-los petits, o posar-los a... Bueno, en fi, la qüestió és que hem seguit el model que han fet altres ajuntaments. Aquí a la comarca ho podem veure, per exemple, a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a la Vinya d'en Patac, a les Roquetes, que ho tenen així, o la mateixa Diputació de Barcelona, a la Rambla Catalunya, cantonada en Diagonal, la seu principal, a Can Serra, on també els tenen quatre màstils a peu de carrer, però a façana.
D'acord.
I hem seguit aquesta part, que a nivell tècnic malmetrà menys l'edifici.
Un futurible. Imaginem-nos que l'alcalde hagués desobeït aquesta... Què hagués passat?
Bé, segurament, suposo que si hagués desobeït, hagués hagut un recurs judicial, no? I haguéssim entrat en un altre expedient judicial. Segurament. Però no hi hem volgut entrar.
Us haguessin pogut inhabilitar totes aquestes coses?
No ho sé si per la llei de banderes es pot inhabilitar o no, no ho sé.
No ho sé, com que això no hi ha, ja no és la truita i els ous, que és una altra cosa.
La qüestió és que vull dir clarament, no hi hem volgut entrar. El govern municipal amb això no hi hem volgut entrar. Alguns dirà, no heu estat valents, no heu estat desobedients, no heu estat... Això és allò que dèiem. Arriba un moment que és a veure qui va té... Oi que ens entenem? Doncs nosaltres amb això no hi hem volgut entrar.
Us han dit alguna cosa?
No, bueno, sobretot ens han fet la reflexió aquesta moltes persones de, oi, ara amb lo de la senyera a la plaça que bé que quedava i tots estàvem contents, no? Bé, doncs a part de la senyera a la plaça amb el doctor Robert, doncs ara onejaran les quatre banderes oficials a la Casa de la Vila.
Hi ha més o menys una data?
Aquesta setmana.
Aquesta setmana?
Sí, perquè la setmana passada van clavar ja els
màstils.
Els màstils, i em penso que estaven pendents de portar les banderes perquè havien de ser, no sé, pels tamanys, no sé si no en teníem alguna, perquè les que teníem
de la mida...
De la mida d'aquests màstils.
D'acord, que han de ser de la mida de la proporció dels màstils, no?
Sí, perquè fan 7 metres, em sembla, 7 o 8 metres.
D'acord, o sigui que per diumenge de Rams...
Sí...
totes les banderes estaran allà.
Vaja.
Vaja. Serà, diguem-ne, el primer acte públic amb, amb presència de, de banderes, eh? Que ara no, haurem d'incorporar aquesta, aquesta imatge en el nostre també paisatge urbà de la plaça de
l'Ajuntament. Sí, la façana de l'Ajuntament, perquè estem acostumats a una façana molt neta.
Exacte.
Molt neta, i doncs ara hi tindrem quatre màstils, quatre senyors màstils, perquè som, no són petits.
D'acord. La incorporació, la no incorporació, la presència de l'Ajuntament a l'AMI, al passat ple municipal, també va generar un debat, però era un, gairebé diríem que era un debat que s'ha viscut en altres ocasions, no?
Sí, és, jo crec que va aquella moció, la moció que va presentar el Partit Popular, era una moció, diguem, d'aquestes estàndards que les tenen per presentar tot el país. Això als partits ens passa, que ens envien una moció...
Que us arriben, presenteu això.
Presenteu aquesta al vostre municipi, no? Perquè el municipi es pronuncia sobre un tema determinat. I aquesta ho era. Sitges, jo crec que el regidor del Partit Popular sabia perfectament que no avançaria la moció perquè hi ha una majoria independentista en el ple, i perquè en el seu dia el ple va votar, quan no hi havia majoria independentista en el plenari, ja va votar incorporar-se a l'AMI, que va ser l'anterior mandat, que no hi havia majoria independentista. I es va votar i es va entrar a l'Associació de Municipis per la Independència, i a més, els arguments que utilitzava el PP al nostre ple eren per una sentència judicial de Reus, quan encara no és una sentència ferma, quan encara doncs, hi ha molt de recorregut, i que allò parlava del cas concret de Reus. Per tant, vaja, la moció no va tirar endavant, va ser rebutjada, i Sitges continuarà dintre l'AMI, pagarem la quota com pertoca i com està previst el pressupost municipal.
11:41 minuts. També és una hipòtesi de futur. Us preocupa el que pot passar en els propers mesos? Hi ha un pressupost aprovat a l'Ajuntament, òbviament, hi ha un context que és el que és, i hi ha on ve una fita, que és el mes de setembre, en el qual pot passar allò que tots vostès ja saben, que es convoqui un referèndum, òbviament, amb totes les tensions polítiques i no polítiques inherents a tot això.
Crec que ens tornem a situar en un escenari molt semblant al 2014. Jo me'n recordo el 2014, quan doncs, es plantejava en el seu moment el referèndum, després la consulta i després el procés participatiu, vam viure una situació similar. No? Aquell estiu, me'n recordo que a més va ser l'estiu en què, a finals d'estiu, al principi de setembre, Escòcia va votar, i per tant ens estem situant en una situació molt semblant, entre Escòcia, en què un moment planteja potser un segon referèndum, no? Ja veurem com evolucionar els propers mesos, però està clar que ha arribat el moment, també. Ha arribat el moment com el va arribar el 9N del 2014, i arribarà el dia que sigui d'aquest 2017, on es produirà, doncs, on es posaran les urnes, on el poble serà cridat a expressar lliurement què vol que sigui Catalunya en el seu futur més immediat, i per tant, com a Ajuntament compromès amb el procés, farem el que pertoqui.
Us ho pregunto a partir d'aquells que, des del punt de vista més pragmàtic, puguin dir: això ens pot afectar la vida quotidiana?
També ens ho vam pensar el 2014. Me'n recordo que el 2014 també ens van dir: coi, però el govern municipal hi ha partits que són diguem d'àmbit municipal, no d'estructura nacional,
com d'àmbit estrictament municipalista, sí.
Sitges Grup independent i Nou Horitzó, i això trencarà el govern municipal. El PP no, perquè ja hi era fora, per uns altres motius, però ja era fora. Per tant, quedarà en minoria, Convergència i Unió, i a més la resta del plenari no és independentista. Ja hi havia algú que deia, no?, que passaria una cosa semblant. Bé, ja ho veurem. En qualsevol cas, què és important tot això? Que tenim un pla de mandat, que dels 6 capítols del mandat, l'últim, el darrer, parla del compromís amb el procés que viu el país, però els altres 5 capítols s'han de tirar endavant, pesen molt, tenen molta força, i el govern municipal estem aquí sobretot per governar Sitges. El govern de Catalunya li correspon al govern de Catalunya, no a nosaltres.
Què ha signat el govern amb Sitges en positiu?
Bé, uns compromisos d'anar aplicant el pressupost, i sobretot aquelles propostes que ells van fer i van aportar, estudiar la viabilitat de fer-les dins del pressupost. És a dir, ja sigui, doncs, quan arriba el seu dia, si convé, bellugant partides per fer-les possibles, o d'altres per comprometre's a tirar-les endavant. I això és bàsicament el que ens hem compromès amb Sitges en positiu, que no deixa de ser, doncs, una manera de col·laborar important amb el grup socialista, i a més amb molt sentit de la responsabilitat, perquè, diguem, hi ha un pacte d'estabilitat, i a Sitges en positiu potser no li calia fer això, però amb un sentit gran de la responsabilitat ha volgut sumar-se tots a tirar endavant projectes per Sitges, i per tant és d'agrair aquesta actitud.
Encara està obert, diguem-ne, aquest procés de cercar col·laboracions externes quan no d'incorporacions al govern?
Està obert i de fet estem parlant amb Sitges en positiu en concret. Per tant, anem parlant.
Perquè es vagi una miqueta més enllà? O...
Sí, el que passa que sí que és cert que tot aquest tema del PMP, no? del període mig de pagament als proveïdors, de pagar 30 dies,
sí.
El desbloqueig del romanent té molt de pes, no? Perquè és el que permetrà fer segons què i segons no. I per tant...
Vaja, que el govern té una carta que pot interessar més d'un.
Jo crec que ens interessa a tots, govern i oposició, a tots.
No, està clar.
I per tant això està sobre la taula i estem una mica pendents de que això es desbloquegi.
De no tenir 10 o 12 milions a tenir-los.
Clar, és fonamental. Sobretot perquè si tu tens la idea, una proposta de fer un projecte concret, però saps que no hi ha diners, per més que vulguis pactar amb el govern, no el podràs tirar perquè no tindràs recursos. Però si saps que hi haurà recursos, potser és el moment de seure una taula i dir, m'agradaria que es fes això, per aquestes raons.
Esteu fent una llista?
Sí, de fet està feta.
Però em refereixo si al parlar amb Sitges en positiu hi ha altres aspectes també que s'incorporen en aquesta llista.
El pla de mandat té les seves, que són bàsicament les del govern, i a partir d'aquí hi ha les del pressupost participatiu del 2015 que s'han de tirar endavant, que només hi ha fet un dels projectes, que és el canvi dels vestidors de... els mòduls prefabricats de vestidors del camp de rugby, la resta s'ha de fer, i després hi ha aportacions dels partits. Sí, qüestions que ells plantegen, algunes són matisos de projectes, altres són projectes nous, però que són interessants.
Ara que estàvem en els pressupostos participatius, el projecte de la Masia de Can Pere Mestres, que la regidora Mireia Rossell, al costat dels responsables de Rels i del grup ATRA, varen explicar amb molta, molta detenció el passat divendres. Els veïns en sabien alguna cosa, que aquella masia seria aquest centre, aquest obert per a persones sense sostre?
Els veïns sabien que es faria el projecte els projectes del pressupost participatiu. Sí que és veritat que
com tots els veïns de Sitges.
Almenys ho he anat dient. Sí que és veritat que en el cas concret de la Masia de Can Pere Mestres, si em pregunteu, es va informar a l'associació de veïns? No. Per què no es va informar? Per dues raons. Una, perquè enteníem que informaríem els projectes quan es fes el projecte social. Val? Aquest era només un projecte de rehabilitació de la Masia. Sí que, evidentment, destinat a ser un espai d'acollida de persones sense sostre, i per tant això condiciona la rehabilitació, perquè hi ha unes habitacions, hi ha unes sales polivalents, però el projecte de rehabilitació. Primera, aquesta. I segona, perquè mai hem entès que fos un projecte de risc. Normalment decidim qüestions de rehabilitació, ara mateix estem preparant la rehabilitació dels edificis d'annexos del Miramar,
sí.
No? Que sabeu que estan cedits de la Diputació a l'Ajuntament de Sitges per 20 anys renovables a 30 més, no? I tampoc havíem pensat en consultar els veïns. Per què? Perquè és un projecte de rehabilitació de l'edifici. Si acollirà els despatxos de cultura o acabarà acollint entitats, això ho anirem veient després quan es faci el projecte, però la rehabilitació en si, bé, doncs aquestes eren les dues raons. Em preguntareu, vist el que ha passat, potser s'hauria d'haver informat? Doncs potser sí. Potser sí, potser aquí hem de fer autocrítica i hauríem d'haver informat abans.
Us ho dic en aquell sentit que després la polseguera ha tingut derivades que el mateix alcalde no li han agradat gens i moltes persones no li han agradat gens, però segurament per a qualsevol veí entre dir posarem un despatx o posarem un centre d'atenció a persones sense sostre, doncs home, segurament genera sensibilitats diferents, doncs allò, un despatx i una oficina merament administrativa que un altre centre del qual tampoc no se'n té cap mena d'informació sobre com es gestionen en altres indrets, etc. Què us van dir els veïns el divendres quan us veu trobar amb ells i també amb representants de les AMPAs de les escoles?
I de les direccions.
I de les direccions.
Bàsicament que, no, que estan d'acord amb el projecte, però no estan d'acord amb l'ubicació, que no el volen a Can Pere Mestres.
Per quines raons ho diuen?
Consideren bàsicament que no és un lloc apropiat per un tipus d'equipament d'aquest tipus o de servei municipal d'aquest tipus, perquè hi han centres educatius a prop i perquè voldrien que la Masia fos destinada a altres usos socials pel barri, bàsicament. Això és el que van expressar els presents.
Uh-huh.
Sí que els vaig dir que els vaig demanar que fessin les reunions o les trobades pertinents dels seus, diguem, associacions o entitats, etc. I que en aquest període que ara ve d'exposició pública, un cop es publiqui el butlletí oficial, el projecte inicial de rehabilitació de la Masia, presentin al·legacions, donin la seva opinió, expressin doncs, quin és el temor que tenen, el que sigui, perquè puguem saber de cert, diguem, de tot i per escrit, que és el que realment els preocupa per parlar sobre el projecte.
Perquè us ho pregunto a l'inrevés, en algun moment l'Ajuntament era coneixedor que els veïns o que els representants de les escoles volien que la masia de Can Pere Mestres fos destinada...
No, a... vaja, no em voldria equivocar, però a mi em van expressar els veïns a la reunió de divendres que ells amb l'anterior alcalde Jordi Baget li havien fet arribar que volien la masia per a usos del barri, que no va poder ser per una raó o dues que desconec, no sé per quina, i llavors el canvi es va fer aquest espai La Molineta, que és un espai per a ús del barri que tenen, diguem, més centrat, no en un extrem del barri,
de centre, centre cívic, sí.
Exacte, jo la veritat, des de que vaig arribar a l'alcaldia sempre he entès que aquell era l'espai de l'associació de veïns, on anaven fent activitats, etc. A Sitges en general els centres cívics mai hem tingut una activitat dirigida municipalment com a altres municipis, ni en aquest ni en altres,
Vull dir, sinó que els veïns han gestionat els espais
com... els veïns, en funció de l'activitat de les ganes o dels ritmes dels barris, això depèn molt de cada barri. I per tant, no, ara mateix no tinc coneixement, o no recordo, que mai ens haguessin dit volem Can Pere Mestres, perquè entenem que La Molineta ja feia aquest espai, diguem, substitutiu.
Sí que veu dir en el ple municipal alcalde que d'entrada l'Ajuntament no tenia pensat Can Pere Mestres, sinó com el projecte era un projecte, diguem-ne, de concepte,
sí.
Per tant, després ha vingut intentar cercar la localització.
Pensem que això no estava ni al pla de mandat del 2011-2015. Això va sortir d'un pressupost participatiu on els mateixos veïns i veïnes de Sitges, a través de la taula del tercer sector, van votar aquesta opció com la tercera, va guanyar la tercera de les cinc guanyadores, perquè es veia que era una necessitat social que hi havia, i que hi ha. Perquè hi ha persones que es queden sense sostre i es necessita un espai on te puguin viure temporalment i acollir-se a un programa d'inserció que pugui ser positiu per sortir d'aquesta situació personal o familiar en què es troben, no? Vam estar mirant, des de que es va aprovar això pel pressupost participatiu, que jo recordi dues opcions més. Una primera va ser l'antic hotel Acapulco, on també vam estar treballant amb la propietat, que allò és una propietat privada, una opció de cedir a l'Ajuntament l'espai i la finca, i inclús havíem plantejat un projecte de rehabilitació de l'edifici a través d'un programa d'inserció laboral per a persones vulnerables, per a persones en situació molt precària, i que servís també d'alberg, de refugi, per viure-hi temporalment mentre sortien d'aquesta situació complicada a nivell econòmic, no? No va poder ser perquè vam estar a punt de tancar l'acord, però al final la propietat no li va interessar.
Doncs segurament molts deuen pensar, això sí que era una idea maca de debò.
Sí.
Maca en el sentit que encara aplega
sí.
més interessos comuns i sobretot rehabilita un espai que
sí.
no cal ni dir-ho, està també protagonista de fets malaurats.
Can Pere Mestres va per aquesta línia, perquè malgrat s'hagi de fer una licitació pública per fer la reforma de l'edifici, sempre es parlava de que la reforma hi puguin participar persones
que
estan sense feina o que tenen una situació molt crítica, molt extrema a nivell social, a nivell econòmic, a nivell d'ingressos o dependències familiars, i poguessin ser una fórmula de prendre un ofici o de tenir uns ingressos.
Sí, us ho deia més en el sentit que segurament Can Pere Mestres no està protagonista de tantes, diguem-ne, fets relacionats amb accidents o amb situacions malaurades o fins i tot amb morts.
No ha estat aquest el cas.
Però bé, hi havia hagut...
Malgrat també s'havia ocupat durant un temps.
Exacte. Hi havia hagut, per tant, l'opció de...
L'opció aquesta i la segona opció anterior a Can Pere Mestres havia estat també la casa de les monges a l'hospital. Quan les monges a l'hospital ja, diguem, em quedaven molt poquetes, però estaven en un estat, diguem, precari de salut, que ja no vivien a la casa, sinó que estaven, diguem, a la pròpia residència, la casa estava deshabitada i n'havíem parlat amb l'hospital, allò hi havia diverses idees, i una de les que havíem estudiat era aquesta, però ens trobàvem molt problema, com si diguéssim, com amb la Fundació del Prado, o el Festival de Cinema, que és que com ho rehabilitàvem si no érem els titulars, i la Fundació era la titular i havíem de traspassar els diners. I per no entrar en un altre embolic com ha acabat el del Prado, la Fundació del Cinema, sobretot derivat de l'opinió de la intervenció general, tant l'hospital com l'Ajuntament vam convenir de no fer-ho. I llavors se'ns va plantejar, amb tots aquests entrebancs, vam dir, si una propietat privada no pot ser, si una fundació de la qual en formem part tampoc podrà ser, busquem una finca municipal que sigui que hi puguem fer un projecte de rehabilitació i que a la vegada ens pugui servir com un espai d'acollida. I la masia que teníem més a l'abast, que teníem, diguem, que volíem rehabilitar, que volíem donar-li un ús social, era Can Pere Mestres. I va ser el motiu pel qual es va escollir. I l'encàrrec que es va fer a l'arquitecte concret, que se li va fer, és a dir, projecte de rehabilitació de la masia, per aquest ús.
I això és el que va aprovar el ple municipal del passat dilluns, estrictament el projecte arquitectònic.
El projecte arquitectònic, evidentment pensat per espai d'acollida.
Sí, no està clar.
Diu, home, però si això serà ús social no podrà ser una biblioteca. Home, en principi no, perquè està pensat que hi hagi habitacions. I aquest és, i insisteixo, no hi veiem risc, perquè les persones que estan pensades perquè vagin a viure temporalment o estiguin acollides en un espai així, no són persones que generen risc. Perquè avui en dia aquest espai el tenim. El tenim en conveni amb la Creu Roja i estan vivint a la plaça de l'Hospital, a la seu de la Creu Roja, i estan vivint en pisos que té llogat l'Ajuntament, no a les quimbambes, no a la muntanya, com alguns han dit, sinó al casc urbà, en els diferents barris, i no estan generant problemes ni de drogadicció, ni d'assetjament sexual, ni de malalties mentals. Per què? Perquè són persones que estan tutelades, que estan acompanyades per programes per a treballadors familiars o per a treballadors socials o per a educadors socials, venen derivades totes de serveis socials de l'Ajuntament i tenen un programa, diguem, d'integració, un programa d'inclusió, també d'inserció laboral, i per tant hi ha una tutela que garanteix precisament això, aquesta convivència. Perquè queixes avui en dia dels veïns al voltant de la Creu Roja, el Poble Sec i dels altres pisos que tenim, no n'hi ha cap, cap ni una. Per tant, en aquest sentit, per això no hi veiem risc.
Què us diríeu als veïns? Perquè hem de suposar, òbviament, que l'Ajuntament continuarà defensant les bondats d'aquest projecte, però que en aquest període de delegacions doncs es poden fer molt presents, vaja, diferents posicionaments veïnals que vagin en contra i que potser al final facin que l'Ajuntament hagi de decidir una altra cosa. Què diríeu als veïns?
Bàsicament dues coses. Una, sobretot, presentar al·legacions per conèixer... No cal fer un recurs, perquè he sentit, em van dir els veïns, presentarem un recurs a la llei, no sé què. No cal gastar-se diners amb advocats ni coses així. Unes al·legacions correctes, fetes a l'Ajuntament de Sitges, diguent què és el que els preocupa, què és el que no els agrada, què proposarien. I després s'hauran de resoldre, lògicament, doncs a partir de com que és una decisió de ple, doncs jo entenc que tots els grups polítics municipals en parlarem i debatrem profundament sobre això. I dues, per què estem aquí, en aquesta situació? Per un vídeo? I si el vídeo que hagués sortit un vídeo dient una persona, veieu aquesta masia d'aquí darrere? Això és Camp Pere Mestres. Aquí estem preparant un espai d'acollida per a les persones que d'un dia per l'altre resulta que es queden sense res perquè han perdut la feina, perquè tenen una família molt gran i no la poden atendre, han hagut de marxar de casa, el que sigui, i temporalment, acompanyades per un treballador social i per un educador social, tindran un projecte d'inserció per poder tornar a tirar endavant. I aquest és l'espai aquí, en aquest barri, que a més faran projectes pel barri a nivell positiu per poder tirar endavant. Si el vídeo hagués estat aquest, avui en dia tindríem aquesta polèmica? No la tindríem? Per això també faig aquesta reflexió. Si tot ve per un vídeo, home, reflexionem-hi, perquè en aquell vídeo es van dir moltes barbaritats, Moltes barbaritats,
11:57 minuts. El 24 de març es va reunir la Junta de Compensació de la Plana, Santa Bàrbara, Vallpineda, etc. Allò anirà molt ràpid o no?
La voluntat de l'Ajuntament, i que la va expressar el senyor Jordi Mas com a regidor d'Urbanisme en una sessió que no va ser
fàcil,
diguem-ho així,
com que avui estem per buscar, no direm que eufemismes, però
no va ser fàcil,
vaja, que li van caure xuzos de punta,
va ser tensa.
Per allò que sempre ha tensat les reunions quan hi ha interès.
Evidentment, cadascú interessa els seus interessos legítims i lògicament la Junta de Compensació, que són els propietaris de la Plana i Santa Bàrbara, volen que allò es desenvolupi el més ràpid possible per poder doncs, vendre les finques, els habitatges i fer negoci. Lògicament, interessos legítims. Aquesta és la posició que defensaven els propietaris. La posició que defensàvem l'Ajuntament és programar i, és a dir, anar fent les coses per fases, anar fent les coses amb tranquil·litat i, diguem, desaccelerar aquesta voluntat de creixement tan immediat. Haig de dir que, malgrat doncs allà es va expressar d'una forma tensa, no tots els propietaris pensen igual, també hi ha propietaris que pensen que això es pot fer d'una altra manera més lenta.
Fins a quin punt l'Ajuntament pot defensar aquesta posició i pot marcar un planning o no?
Nosaltres ens hem d'agafar sobretot en unes fases que es van aprovar en el seu dia, quan es va fer els diferents projectes urbanístics, les figures de planejament que hi han, i després, evidentment, a tots ens interessa que amb això anem en la mateixa línia, perquè si l'Ajuntament en una d'aquestes veiés que la propietat, els propietaris tiren pel dret, d'una manera sempre tenim instruments legals, malgrat tot està aprovat i tot està tirant endavant, i si algun dia ho volguéssim parar definitivament estaríem parlant d'una indemnització milionària que deixaria l'Ajuntament hipotecat de per vida, com aquell qui diu. Hi ha instruments legals, l'Ajuntament els té, per poder, com a mínim, alentir-ho per força.
Són les 12. Alcalde, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.